11 i 22 minuts. Marta, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Les novetats, els suggeriments, les recomanacions des de la Biblioteca Josep Roig i Reventós, que comencen, com sempre, recordant aquest horari amb el qual ens havíem quedat fa 15 dies, que serà un horari especial per aquest període de reformes de la Biblioteca Santiago Rusiñol, un període també que demana, i ens sembla que val la pena dir-ho, doncs una certa condescendència, que tothom s'està col·locant, que totes les peces s'estan recol·locant per donar un millor servei, però no és fàcil, diguem-ne, enfrontar-se a un horari d'aquesta magnitud. Horari?
De dilluns a divendres, de les 9 del matí fins a 9:15 del vespre, tot seguit.
Tot seguit.
Sí, migdia obert. I els dissabtes, de 10 a 2:15.
Mm-hmm. Esteu començant a notar, no sé, si ve públic.
Sí que bé, sí. Si la biblioteca buida, en
no
cap
hi
moment,
és, eh? No, en cap moment.
En cap moment. I l'hora del migdia, que clar, era la franja, doncs, que abans no cobríem, i ara és la que ens feia tenir més dubtes de com respondria la gent, si realment hi havia necessitat, doncs veiem que sí, que la gent està venint cada vegada més a aquesta hora del migdia.
D'acord.
I bé, ho vaig comentar l'altre fa 15 dies, que és una hora més tranquil·la i, per tant, doncs, un tipus d'usuari també és bastant concret. Hi ha de molt d'ordinador, d'estudi, adults, els nens estan dinant, no estan a l'escola.
Aquelles hores que serveixen per estudiar, sobretot. Eh?
Sí, sí, sí. I et dic, buida no està mai la biblioteca, queden potser més repartit. Abans eren només dos matins que fèiem nosaltres, dos matins a Santiago Rusiñol, ara clar, el fet d'obrir de dilluns a divendres cada matí, doncs fa que també es reparteixi més el volum d'usuaris. Però bé, estem satisfets de com està funcionant.
De com està, funcionant aquest, diguem-ne, aquest canvi, eh?
Sí.
Perquè això és un canvi important per la vostra biblioteca.
De cara a l'usuari
biblioteca.
Estem molt contents. I de cara a feina interna, doncs bé, això, quadrant coses, acabant. Fent aquest encaix... I el dubte doncs, serà, això no, si més endavant potser s'haurà de canviar en el moment en què s'hagi de muntar la biblioteca Santiago Rusiñol, doncs a veure, clar, també hi haurà persones que hauran d'anar allà, però bueno, això ja més endavant.
Sí, sí.
De moment,
perquè
així estem.
Desmuntar-la ha portat feina
i muntar-la també
en portarà molta, eh? Molta.
Però com que encara falta, doncs
exacte.
Ho deixem així.
I diem molta feina per no dir moltíssima feina. Moltíssima feina. D'aquelles feines, si algú pensa en el trasllat de casa seva en algunes ocasions i ja li cau la casa al damunt, doncs poden imaginar-se una biblioteca sencera, encara que sigui més d'una persona i més de dues, les que formin part d'aquest equip, el treball que pot suposar. Anem, però, per les activitats, com no, de la Roig i Reventós durant aquests dies. Marta, tu mateixa.
Doncs mira, l'agenda. Tenim Hora del Conte. Demà divendres, a 6:15, com sempre, vindrà la Montmàs, és actriu, és narradora, ha vingut moltes vegades a la biblioteca, i ens explicarà les S.I., que són les super iaies. El dia d'octubre va ser el Dia Internacional de la Gent Gran i hem volgut doncs, aprofitar aquesta efemèride.
Aquesta circumstància.
Exacte, per fer una hora del conte dedicada a les iaies i als avis, també.
Que ja us toca de tant en tant.
Sí, també. A més, són usuaris potents a la biblioteca i venen amb els seus nens a l'hora del conte, per tant, aquesta anirà dedicada per tots ells.
Aquest divendres a 6:15, aquestes superiaies,
superiaies, les S.I. És la història d'una àvia viatgera que ve carregada amb un parell de maletes i fa molts anys que volta pel món i en tants anys ha fet de tot, ha fet d'equilibrista, de poeta, de filadora, de pagesa, de fada i de castanyera. I el que més li agrada és seure, observar com la natura va canviant de color i explicant històries. La Montmàs, doncs, serà una d'aquestes superiaies, suposo que es caracteritzarà...
De iaia.
De iaia. I segur que riurem molt perquè ella doncs, hi posa molt de teatre, fa participar un munt... I és una narradora doncs, que bueno, ens estimem molt per això, no? Perquè sempre ens alegra molt l'hora del conte i li dona un aire molt fresc i molt divertit.
Ah, com els dèiem, el divendres dia 11, la Montmàs amb les superiaies.
I el dia 18, el divendres següent, tenim Barques de paper, de la companyia Lambic. És una sessió especial per commemorar l'any Espriu, els 100 anys del naixement de Salvador Espriu. I és una hora del conte això, per explicar als nens qui era Salvador Espriu, posant-hi imaginació doncs, en què de petit, en què ens va inspirar no? Per després
sí.
Doncs, treure tot aquest doncs, art, tota aquesta poesia
doncs aquesta hora del conte té mèrit eh?
Sí.
Perquè Espriu no és una
no és
figura
fàcil.
Precisament fàcil per explicar eh?
I llavors a l'Ambic ho han muntat molt bé fan dos personatges, la Melinda i l'Emiliano que són un matrimoni surten de la caixa del temps, es veuen també doncs, vestits com fa molt, uns quants anys pels nens fa molts i molts i molts i vindran i es explicaran com era el seu veí el petit Salvador, aquest nen, aquest Salvador quan encara era nen i ells s'imaginen un nen juganer, trapella, que volia ser escriptor, que escoltava històries i per tant doncs, explica als nens doncs, això com era aquest senyor que ara podem tenir una imatge molt seriosa,
exacte.
Que la seva obra ho és
sí.
Però també va ser nen i llavors han triat la companyia Lambic, doncs aquest Salvador Nen, per explicar com era el Salvador Gran,
doncs,
i la seva obra.
Interessant aproximació, Salvador Espriu per als nens, amb un Salvador Espriu de nen, que és aquell Salvador Espriu, com ens deia la Marta, que ningú es pot imaginar, perquè l'imaginem ja de gran, de venerable, aquella foto típica de d'Espriu, que precisament doncs crea allò, a vegades pot, per la canalla pot un poc identificat, amb aquesta figura, doncs a l'Espriu de nen. Però això ja serà,
això serà
l'altre divendres.
El dia 18. Anem amb els clubs de lectura. Han començat a la Biblioteca del Romàntic. La setmana passada em preguntaves on ho feia, a la biblioteca. I jo m'he quedat una mica... Ah, sí, a la Biblioteca del Romàntic. És
a l'hora de sempre, però?
No.
Ho heu combinat amb els horaris dels treballadors del museu.
I llavors són més o menys de 4:45 a 7:15. Depèn del club, doncs una miqueta variació d'un quart d'hora amunt, quart d'hora baix. 4:45, 7:15. Es fan els clubs de lectura, han començat dos. I ara hem de dir que a partir de novembre n'afegim un altre, que és el Llegir i créixer, moderat per la Lili Santamaria, i en aquest club el que es llegiran i comentaran són llibres, podem dir, d'això, de creixement personal, d'autoajuda.
És el que anava a dir, d'això que en diuen autoajuda.
D'això que diuen autoajuda, que pot ser un tema molt ampli.
I que engloba moltes coses, no?
Exacte. Perquè us feu una idea, el primer llibre que es comentarà és El món groc, de l'Albert Espinosa.
I tornem a recordar dia i hora?
Sí, aquest serà el primer dimarts de cada mes, a 6:45. Llavors les inscripcions, perquè ja falta una inscripció prèvia, perquè són uns jocs
amb places limitades,
15-16. Les inscripcions s'obriran del 14 d'octubre fins al dia 26. I es pot fer a la mateixa biblioteca, en persona, es pot fer per telèfon o per correu electrònic, que si vols també el podem recordar.
Vinga,
que
és el correu electrònic més difícil del món, però a vegades tenen aquestes coses, els correus institucionals.
Llavors és b.sitges.jrr@diva.cat.
Maco, eh?
Maco.
b.sitges.jrr Josep Roig i Reventós,
jrr@diva.cat.
Diva de Diputació de Barcelona, .cat. Aquest és el correu de la Biblioteca Josep Roig i Reventós per a aquelles persones que es vulguin inscriure des del 12 d'octubre fins al 26 en aquest nou taller de lectura, club de lectura, dedicat al creixement personal. El primer dimarts de cada mes, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca del Museu Romàntic, de la Casa Llopis.
Llavors han de venir primer a la biblioteca, o això per telèfon, per correu electrònic, i llavors al moment de recollir el primer llibre, el preu és de 12 euros. És un concepte dels llibres que ens venen d'altres biblioteques, i s'ha de pagar aquest import. Són 12 euros pels llibres de tot el curs.
Entesos.
I després les exposicions, les petites exposicions que anem fent a la biblioteca, i aquesta, bueno, aquests dies, doncs, com no, el dediquem al Festival Internacional de Cinema Fantàstic. I llavors hem fet una guia, que ja la vam començar a fer l'any passat, i mica en mica doncs, intentem d'anar buscant i comprant, adquirint les pel·lícules que han participat en el festival, que han guanyat premis, costa, perquè no es troben a tot arreu, no és fàcil, perquè no totes s'arriben a distribuir aquí, però bé, anem mica en mica incrementant aquesta col·lecció. L'última adquisició que hem fet ha sigut Holly Motors, del Leo Carax, que l'edició de l'any passat va guanyar el premi a la millor pel·lícula fantàstica i la millor direcció. Doncs aquesta la tindrem, a més és una capsa molt maca, que hi ha el DVD i el Blu-ray.
D'acord, o sigui que si a algú li interessa poder anar a la biblioteca a buscar-se la pel·lícula que va guanyar el festival de l'any passat, a la biblioteca està Holly Motors en versió DVD o en versió Blu-ray per qui la vulgui amb alta definició.
Sí, i aquesta l'hem afegit doncs, en aquesta guia. I també ja la teníem, el Mago de Oz, que com comentaves abans, va un pas en tres dimensions al Retiro aquest diumenge dia 13. Doncs bueno, la teníem a la biblioteca i doncs, també li posarem un logo que posem en tots els DVDs per destacar aquesta col·lecció, que és el King Kong, que és el típic...
D'acord, el logo del festival, King Kong amb la parròquia.
Doncs en els DVDs que han participat en el festival li posem aquest dibuixet en el llom i així en el prestatge doncs, queden, bueno, que es poden veure visualment quines són.
Pares i mares, pensin, és una pel·lícula de l'any 39. Han canviat molt les coses, però és una faula que segurament també pot interessar els més petits de la casa. Es projecta a l'auditori el dia 12 a 9:45, el Retiro a les 11 del matí, però a la biblioteca poden trobar El Mago de Oz, amb la Judy Garland ben joveneta, amb 16 anys, cantant aquells clàssics de tota la vida.
Sí, sí. I bé, aquesta exposició, doncs, hem tret això, aquestes pel·lícules. Ja, déu-n'hi-do, ara el trobes del prestatge per fer l'exposició, déu-n'hi-do les que estan en préstec.
Sí?
Sí. Perquè, clar, les que tenim potser
no
són
hi ha res
més...
com treure-les per saber les que et falten.
Sí, ja que vas amb la llista. I clar, així les més comercials, bueno, les que són més senzilles de veure, potser, tipus Eva, Mientras duermes, El rec, totes aquestes.
Les que surten més,
les que surten més són aquestes, El laberinto del fauno, clar, que són pel·lícules que sí que tenen aquest punt de terror o de fantasia, però que tampoc és allò tan 100% fantàstic o per molt expert
sinó que
o per molt
poden ser més per tots els públics, no?
Exacte, i aquesta sí que està molt en presta.
D'acord.
Però bé, a mesura que vagin tornant, doncs les anirem posant en aquesta exposició perquè tornin a sortir.
Però que quedi clar, aquells que pensin, no aniré a la biblioteca a buscar pel·lícules, s'equivoquen. N'hi ha, i n'hi ha de recents, i n'hi ha de gènere, o sigui que es pot trobar una varietat molt important de DVDs a la Roig i Reventós. Més coses.
I passaríem a les recomanacions.
Doncs vinga, ens portes aquí 4 llibres avui?
Sí, he 4. Portat, bueno, que són novetats, un clàssic a recuperar i un conte per riure i per pensar. Llavors, les novetats, a part dels llibres, les novel·les i llibres sobre diferents temes que ens arriben cada mes amb els lots, també han tingut un pressupost que nosaltres, els bibliotecaris, podem dedicar a la compra dels llibres que considerem. L'hem dedicat a comprar novel·la d'aquestes, de molta novetat, i per no haver-nos d'esperar que ens arribin amb el lot, perquè s'estan demanant, i també comprar alguns DVDs, com aquests que comentàvem. I llavors, entre aquesta llista, tampoc m'hi entretindré molt, perquè sé que la Rosana fa unes crítiques i uns comentaris de novel·la fantàstic, i és que tornaria a repetir el que explica ella també n'ha explicat. Llavors...
Perquè són llibres que coincidiu?
Sí, vaja, clar, tenim La veritat sobre el cas Harry Keever, per exemple, que sé que ja l'ha comentat, i que és un dels més venuts. És aquests que a la mateixa faixa del llibre, doncs allò que t'enganxa moltíssim, que no podràs deixar de les primeres pàgines, i sí, és cert.
És cert.
Sí, és un llibre que
la
de seguida...
La Marta confirma-lo, Rosana.
Sí, de seguida t'atrapa, és fàcil de llegir, està molt ben encaixat tot, té sorpreses a la trama, té girs inesperats, i està molt bé, és molt recomanable. El tenim en català i en castellà, perquè és molt demanat, tenia moltes reserves, i així doncs també donem opció que cadascú triï...
La versió que més li agrada.
La versió que més li agrada, i també doncs, al tenir dos exemplars donem més opció que... més persones el puguin llegir en el menys temps possible.
La veritat sobre el cas Harry Keever, que és ara un dels llibres més venuts, es pot trobar a la biblioteca Josep Roig i Reventós.
Després tenim un del Jean Echenot, que és un escriptor francès. Aquest llibre es diu 14. És molt curtet, però dintre del curtet que és, potser hi ha pocs llibres que hagin descrit la Primera Guerra Mundial amb tanta força, amb un adjectiu, amb una paraula, t'hi fa entrar de ple.
D'acord.
Pensem que l'any que ve fa centenari.
Sí, o sigui que és 14 de 1914.
Sí. I per tant, bé, és previst que l'any que ve doncs, es facin diferents edicions relacionades amb aquest fet històric i bueno, doncs, de moment recomanem aquesta novel·la. Un altre, el David Foenkinos, Estoy mucho mejor, potser el coneixeu de La delicadesa, que va ser l'anterior llibre. Són històries quotidianes, senzilles, d'aquestes que de seguida et fa pensar que el protagonista podria ser tu, no hi ha una trama a descobrir, però que et fan sentir bé. Després tenim Canadà, de Richard Ford.
No, és que m'ha marxat al món de vista, perquè sentia uns cops aquí fora.
Sí, se sentien.
En fi.
Anàvem pel Canadà, de Richard Ford. Canadà. També sembla que la Rosana l'havia comentat.
Ah, exacte, un també dels llibres més recomanats.
Sí, exacte. De Richard Ford és un dels novel·listes més considerats de la literatura nord-americana i segons la crítica doncs, estan en línia d'autors com Faulkner, Hemingway i Steinbeck, per tant és molt recomanable per llegir un bon llibre molt ben escrit. Julia Navarro, Dispara y estoy muerto, que és un llibre de 904 pàgines d'aquestes de sagues familiars que comencen a finals del segle XIX i fins quasi l'actualitat, i són dues famílies que les diferents generacions es van entrellaçant les seves històries. Tenim el Maggie O'Farrell, Instrucciones para una ola de calor, que el porto aquí, és un dels que volia destacar. Aquest com veig a la llibreria, me'l va recomanar la Rosana. És que...
Vaja.
Sí.
És que tu... és un bon referent, eh?
Sí, no, la veritat és que sí. No? Quan algú parla amb passió d'allò que li agrada, doncs
ho diem així perquè no es pensin que hi hagi massa persones que puguin fer aquesta feina de recomanar llibres. No n'hi ha massa, sí que hi ha molta, segur que n'hi ha més, eh? Però tenim aquella sensació que a vegades explicar i poder acabar de motivar un futur lector per un llibre, doncs no és tasca
fàcil.
O sigui que va anar a parar a la biblioteca aquest llibre a partir d'aquesta, gràcies a ella.
Sí, perquè també biblioteques i llibreries a cap i a la fi també col·laborem.
Està clar, i teniu moltes novetats.
Sí.
I les teniu amb relativa rapidesa,
sí, i que l'objectiu és el mateix.
Està clar que sí. Vinga, anem a recomanar.
Instrucciones para una ola de calor. Això ens situa a Londres l'any 1976, a l'estiu, i Londres, això és real, va patir una onada de calor històrica. I llavors, dintre d'aquest clima doncs, de calor i de xafogó extrema, tenim un senyor que surt a buscar el diari, com cada matí, però aquell dia no torna. La seva dona deixa que passi el dia fins que arriba un moment que realment s'amoïna, i llavors truca als tres fills. Que no viuen allà, viuen cadascú amb la seva vida muntada, amb les seves històries, i cadascun d'aquests tres fills és molt diferent un de l'altre, i per tant, davant d'aquesta notícia tenen reaccions molt diferents. Però al final tots tres van a parar a la casa familiar. Allà, mentre es disposen doncs, a buscar el pare i aviam com ho poden fer, doncs entre ells també van sortint mitges veritats, secrets que no s'havien explicat fins llavors, i tot això amb la seva psicologia molt, molt ben explicada. És com un thriller, però que parla també doncs, de sentiments, de personatges memorables i de moltes emocions.
Ah, instrucciones para una ola de calor.
De calor. I del Timur Bernes, L'ha tornat.
Que ho comentàvem també ahir, fa 15 dies, sí. aquest ha tornat. Qui ha tornat? Ha tornat Adolf Hitler.
El llibre crida molt l'atenció amb la coberta, perquè amb un dibuix molt esquemàtic i amb la disposició del títol veiem clarament de qui es tracta i qui és qui ha tornat. L'ha tornat és com el bigotet, curtet i petit, i tenim aquell serrell típic d'Adolf Hitler. I això, Adolf Hitler torna, no sabem bé per què, però torna al Berlín actual i, clar, es troba en una societat doncs, totalment diferent, evidentment.
De la que ell havia idealitzat.
De la que ell doncs, havia pensat i havia viscut. I la gràcia del llibre és que riem amb ell, no d'ell, riem amb Hitler i a fer-li plantejar és correcte que jo em rigui de la seva manera de pensar? És correcte que em rigui de les seves reaccions, no? amb aquell pensament que tenia ell
és correcte poder riure d'algú que en el seu moment
i
va...
I algú, que no és que t'arribis a
identificar?
A identificar, però clar, li trobes un què.
D'acord, o sigui que allò, aquesta certa empatia amb el personatge principal del llibre,
sí.
Precisament perquè està abordat des d'una visió irònica,
sí.
Que és clar, que el fa veure que la costa d'una manera simpàtica, per dir-ho així.
Sí, simpàtica i també cruel, perquè clar, el seu pensament deixava de ser així, no? I fa plantejar, doncs, a part de la cosa més anecdòtica, no? Clar, que hi veu la tele i diu, però com pot ser que la facin servir per fer anuncis de menjar? Com podria ser un medi de propaganda fantàstic, no? Part d'aquesta anècdota, doncs, també és això, no? Com enfoca els fets històrics d'ara i com en realitat hi ha coses que potser tampoc han canviat tant.
D'acord. Encara que les veiem des dels ulls d'un personatge com Adolf Hitler. Ha tornat. És una també de les novel·les més recomanades ara a tot arreu i es pot trobar també a la biblioteca. És la segona recomanació que ens portava la Marta, la tercera.
La tercera és La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro. Aquest era el que deia que seria un clàssic a recuperar i l'he triat bé, doncs, parlant dels avis, que havia comentat abans que havia sigut el Dia Internacional de la Gent Gran, perquè és una història d'un avi i un net molt tendre, el José Luis San Pedro, que té una literatura fantàstica, per tant, llegir-lo és tot un plaer, com sempre. I la història és d'un senyor, un avi, que és de Calàbria, un medi rural, ell és molt, molt ferreny, una miqueta antipàtic, es pot dir, ha patit a la vida, i en aquests moments està patint un càncer. Els seus fills viuen a Milà, el seu fill, i llavors ell va a casa del fill, de la nora i del net petit, perquè ha de seguir uns tractaments i unes proves. Allà, clar, es troba amb el contrast entre el seu caràcter masclista i rural i això, i la vida doncs, burgesa del seu fill i de la seva dona s'ha d'adaptar a la manera de viure.
És a dir, un caràcter eixut amb un, entorn absolutament nou i poc habitual en ell.
A més, ell està acostumat a això, a manar, a fer el que vol, i allà doncs, no pot. Però amb tot això es troba amb el net. És un nen petitet, però que li fa canviar totalment doncs, les seves maneres de comportar-se, de fer i de viure i de veure la vida quan en realitat se li està acabant, però veuen aquest net doncs, una miqueta la seva projecció en el futur. És una novel·la molt tendra, també descobreix l'amor, torna a viure doncs, una història d'amor, i és una història molt tendra i molt recomanable.
Entesos?
Per tant, la recollim del prestatge i la tornem a recomanar.
Perquè el llibre té... Quants anys té?
Doncs, aviam, ho miro així ràpid, però sí, té
anys. Temps, eh?
Sí, el tenia apuntat, doncs, a veure, 1985.
Del 1985, La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro, un dels clàssics de l'autor, i com ens deia la Marta, un clàssic per recuperar, que també es pot trobar a la biblioteca. I el darrer?
I l'últim és un de la sala infantil, però és d'aquests que m'agrada portar, que tampoc és sempre per nens. Es diu Però jo sóc un os, i l'autor és Frank Tashlin. Segurament el nom no té per què sonar-nos, però Frank Tashlin va ser animador de cinema d'animació, escriptor, guionista, director de cinema. Va morir l'any 72. Ell va treballar com a animador als estudis Disney, Warner i Metro-Goldwyn-Mayer i, de fet, veien les il·lustracions una miqueta Osso Yogi, sí que ens dona,
sí, i tant que
sí. Que ens dona la imatge. Són les il·lustracions en blanc i negre. I el text tracta d'aquest os que un dia doncs, se'n va a dormir perquè comença l'hivern, la tardor, se'n va a hibernar, i mentre l'os està hibernant a la cova, nosaltres veiem unes imatges com tot de personatges doncs, estan fent aquí unes obres de tallar arbres, de fer forats, de dinamitar, i quan es desperta es troba que li han fet una fàbrica al damunt del seu cau, de la seva cova. Clar, ell, sorprès, surt i veu que no hi ha ni flors, ni arbres, ni...
Hi ha una enorme fàbrica.
Hi ha una enorme fàbrica.
Plena de xemeneies que fumegen.
Sí, el primer que troba és el contramestre, que l'envia a treballar ràpidament. No? Ha d'estar treballant dins de la fàbrica. I ell diu, no, jo sóc un os, no se'l creu. I li va dir, en tota l'estona és molt repetitiu el llibre, i això agrada als nens, li diu, no, tu el que passa és que t'has afaitat i ets un gamarús que porta un abric de pell. I no, jo sóc un os. Del contramestre li van passant en diferents oficines, cada vegada en els dibuixos veiem que són més grans i amb més secretàries,
sí.
I doncs va passant per tota l'escala.
Per tota l'estructura de la fàbrica.
Sí, passa del cap de personal, el soci director, el director, el vicepresident i el president, director general. I ell va sempre repetint el mateix, que ell és un os, que no ha de treballar.
Que no ha de treballar, que no és la seva feina.
Al final el fan treballar, perquè si està a la fàbrica ha de treballar, i aquí doncs tenim referències al temps modern del Charles Chaplin, aquí la coberta veiem.
Per això és que em semblava aquesta coberta.
Sí, doncs aquest treball mecànic de fàbrica, la cadena. De muntatge, d'alguna cosa. I llavors en aquest llibre trobem aquesta sensació de malson, de figura desubicada, de tu estàs segur d'una veritat i que els altres te la contradiguin i que no hi ha manera, i que el qui té més poder és
qui acaba guanyant,
i fa dubtar doncs, aquestes coses més òbvies. Per això dèiem que era un llibre per riure, perquè té el seu sentit de l'humor i està molt bé, però també per pensar amb els nens, no? D'això de dir, si tu estàs segur d'una cosa, defensa-ho, i si tu vols una cosa i estàs segur que tu ets com ets, que ningú et faci dubtar d'això.
O sigui, és un llibre per nens, però amb una reflexió final...
Sí. Com molts dels llibres que anem recomanant,
que portes,
té aquesta doble reflexió.
Que més d'un adult, es podria posar en pràctica també.
Sí, no? Tot el món aquell del treball, ara, que a vegades doncs, aquests... Bueno,
I la portada és això, és l'os ficat dins una cadena de producció plena d'engranatges i d'operaris d'aquesta fàbrica que li construeixen davant mateix del cau. Però jo sóc un os, o sigui, que no hauria de fer res aquí dins, però... ja qui sóc, reflexiono l'entorn de tot el que estic.
Aquest llibre és de l'any 1946.
1946.
I abans l'havia editat a català i en castellà altres editorials, i ara l'editorial Viena el recupera dins d'una col·lecció que es diu El Jardí Secret. I es diu El Jardí Secret, i amb això ja acabaria.
Quines edicions més boniques, per això?
Es diu El Jardí Secret, aquesta col·lecció, i diu, un llibre és com un jardí secret que un pot portar a la butxaca. És un proverbi ara.
Quina definició més maca,
I han agafat aquest proverbi doncs, per fer el títol.
Un llibre és com un jardí secret que es pot portar a la butxaca. La definició d'aquesta frase, feta, que ha servit per donar títol a la col·lecció de la qual en forma part aquest llibre que ens comentava la Marta. Però jo sóc un os, una de les quatre recomanacions de les tantes que es podrien fer del fons de la Biblioteca Josep Roig i Raventós. En 15 dies... Més novetats, més suggeriments, més activitats a la biblioteca. Marta, fins aquí 15 dies.
Gràcies, adéu.